RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Quants de vosaltres llegiu les etiquetes dels productes abans de comprar-los? O més difícil encara, quants de vosaltres enteneu les composicions dels productes explicats a les etiquetes? Avui a RAC and Go, algú que ha fet dels ingredients dels seus productes la principal raó de ser de la seva marca. Comencem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors.
Change the world, or the world will change you.
Estimats oients, avui comencem amb una classe de química, sector cosmètics. Llegiré uns quants ingredients d'una etiqueta i la professora ens pararà si algun d'aquests ingredients no és del tot recomanable. El primer dels productes de cosmètica que trobo és aquest que diu aqua, mineral salts, sodium, laureth...
Aquí en parem.
Per què?
Que el sodium laureth sulfate, quan fem la sintetització, es fa amb òxid d'etilè i el que fa és un subproducte, que és el 1,4-dioxane, que és un reconegut carcinogènic de tipus 1.
Sona malament. Segon producte. En aquest cas, els ingredients són aqua una altra vegada, mineral salts, PG7, gliceril, cocoaid...
Aquí hauria de parar. És el mateix que hem trobat abans.
I metilparaben, què li passa?
Aquest molt malament.
Ah, sí? Per què?
El metilparaben és un paraben que el que ens hem de quedar és que és un disruptor endocrí. Un disruptor endocrí és un dels ingredients i de les substàncies més perilloses que existeixen, perquè el que fa és trencar el bon funcionament de les hormones. Llavors és productor de moltíssims càncers i, a més, la nostra normativa no el pot controlar tal qual està feta.
Vaig amb la tercera, veres que és total, eh? Aqua, mineral salts també, carbonate cetilalcohol i triclocarban.
Triclocarban. El triclocarban és un triclosan, que és un contaminant del medi ambient. Es carrega totes les algues i part de la fauna marina.
Aquestes paraulotes, el problema és que nosaltres no les entenem, Sara.
Clar, és que, però ni tu ni els químics, eh? Faig aquest punt perquè molta gent es pensa que s'ha de fer un estudi en química. Jo no sóc química i molts químics no ho saben, perquè els químics el que fan és estudiar les substàncies químiques, no la relació amb els humans o el medi ambient.
Qui ens està fent de professora de química és la Sara Werner, la CEO i cofundadora de Coconut, l'startup protagonista del nostre podcast d'avui. Benvinguda, Sara.
Moltes gràcies per convidar-me.
Avui som i gravem aquest podcast des de la seu de CaixaBank Day One a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. I ho sento, però jo em sembla que hauré de fer un màster en química per poder comprar amb coneixement de causa, doncs, no sé, un regal a la meva dona amb coses com aquesta.
Jo t'entenc, per aquesta raó va néixer Coconut. O sigui, és que si no hauries d'anar a un vademecum i entendre què és el que estàs comprant.
Realment. Està ple de productes tòxics.
Està ple de substàncies que són o tipificades com a tòxics o que són tòxics. El tema és que moltes vegades la pròpia indústria no ho sap. Llavors, el que fa Coconut és obrir, és com un trencagel, no? De la indústria per demostrar escolta, es poden fer les coses d'una altra manera, aquests són els ingredients que hauríem d'eliminar i el que fem és un actor de canvi.
Fem una perspectiva des de 10 anys enrere. Per fer la feina més fàcil al consumidor, fa just més o menys 10 anys decidí obrir un e-commerce multimarca centrat només en cosmètica lliure de tòxics. És a dir, el vostre e-commerce, tothom sabia que els productes que allà hi havia, que es podien comprar, eren realment, que se'n diu, toxic free.
Exacte. Sí, de fet, nosaltres vam crear el concepte toxic free, que ara mateix té milions de búsquedes a les xarxes.
I allò va anar com un tiro, entenc, no?
Sí. Bueno, va començar bé, el que passa que hi ha una cosa que es diu marge, que quan tu compres i vens no és suficientment gran i costa.
I a partir d'aquí, amb el teu soci, l'Ignasi Faus, decidiu crear productes ja definitivament amb la vostra pròpia marca.
Marca, sí. Això va passar en el 2000... Primer vam fer una prova el 2017 i ja 2018 vam generar tota la marca i 2019 vam tancar l'e-commerce i vam llançar.
He llegit que veu vendre 800 unitats en només 2 hores.
Exacte, aquesta va ser la prova que ens va canviar la vida. Vam dir, estàvem a l'e-commerce, vam crear un producte, vam dir, anem a fer una venda, amb un sol email vam enviar, jo vaig fer 400 unitats, pensava que tenia per 2 anys i en només 2 hores vam vendre 800. Ahir va ser el punt de canvi.
I això per què? Què creus on està l'explicació d'això?
Bueno, perquè en aquell moment ja no érem un e-commerce, ja érem una marca. Ja havíem aconseguit introduir el concepte del toxic free, la importància, i ens havíem convertit en una marca.
I aquesta marca té la seva història també. 2019 el que feu és entrar en el mercat nord-americà.
Sí.
I què tal us va?
Molt bé. De fet, ara mateix és un dels nostres mercats més potents ara mateix, quasi com Espanya.
Uh-huh. 2021 obriu la primera botiga física ben a prop d'aquí, a la Rambla Catalunya, a Barcelona.
Sí, molt bé. A més, teníem més de 1.000 persones a la porta i vam tancar i continuava havent gent a la porta. O sigui que molt bé.
I el 65% de les vostres ventes en aquest moment, del 2023, són ja internacionals.
Exactament. I un 30% als Estats Units.
Tot bé?
Bueno, tot bé. El 2021-2022 ha sigut atrafegat. Moltes coses, molts canvis, mercat molt inestable, però 2023 té molt bona pinta, la veritat, molt bona pinta.
Sara, moment de preguntes curtes, si pot ser et prego que ens facis respostes curtes també. La primera sempre és la mateixa, dues magnituds, tres, que defineixin la situació del vostre projecte emprenedor en aquest moment, tipus facturació, evolució, ventes, creixement.
El que seria facturació, tornar a facturació 2020, que estem parlant de 30 milions, i l'altra magnitud, retenció, no? Seria el concepte de retenció de millorar els punts de retenció.
D'on surt aquest nom de Cocoonat?
Doncs és la unió de dues paraules, que és cocoon, cuiner en llatí, i nat, de natura. Natural, de cuiners del natural.
Ets una de les beneficiades de la pandèmia del Covid, ho diries així o no?
Sí i no. Sí, perquè és veritat que el Covid ens va ajudar a tot el que és el món e-commerce, i no, perquè ja abans que arribés el Covid, nosaltres ja havíem facturat només en 3 mesos tot el que havíem fet l'any anterior. O sigui, jo ja venia molt forta. O sigui que sí i no.
I aquesta emprenedora que diu que ve tan forta, també diuen que no fa soroll i va creixent al seu ritme, sense molestar, sense entrar en aquest glamour del món de l'ecosistema emprenedor. T'agrada aquesta definició? No?
M'encanta. És veritat. No m'agrada estar molt a tot arreu, sinó focalitzar-me en el meu negoci i en el que necessita negoci.
La botiga de Nova York té data d'obertura ja o no?
Encara no. L'any que ve sí que tindrem data. Ara, Europa.
Cocoonat hi treballa un 90% de dones. Justifica-ho, això.
És un sector que té més activitat de dones. El que és raro és quan vas a un altre puesto i passa el contrari. Mateix sector i directius homes. És una mica estrany.
De les poques startups rentables des d'un bon inici, una d'elles, Cocoonat.
Sí.
Per què?
Al marge. El marge en el món cosmètic és un molt bon marge. Jo, quan era un marketplace, tenia un marge molt petit, estàvem parlant d'un 30%. A la cosmètica estem parlant de marges de 70% cap a dalt.
L'arruga és vella. Firmes la frase o no?
Sí, si per tu t'agrada, sí.
I l'última, Sara, fes de Blancaneus per un moment, mira't al mirall i què hi veus?
Conquistant tot el món amb cosmètica i canviant el món amb la cosmètica.
Seguim amb les etiquetes, Sara, te'n llegeixo una altra. Aquesta és més llarga, eh? A veure, perquè això va, és difícil, eh? Crema rejuvenecedora donde la combinación de ácido hialurónico de bajo peso molecular y 12 componentes biológicamente activos consiguen revertir el proceso de envejecimiento, neutraliza los radicales libres y rellena las arrugas. Jo no entenc res,
no entenc
però
res.
Sona que això va de conya.
Sí, i de fet és un producte meu. Jo no sé si l'heu tret o
sí,
no,
sí,
si ho sabeu,
tret,
però és un producte nostre. Està tret una mica de context, li falta una mica de coses,
I know.
Però et diré dos punts que realment són molt importants. No? El tema de l'àcid hialurònic de baix pes molecular, que el que fa és que el ser de baix pes molecular arriba a les parts més profundes de la pell i llavors el que fa és retendre molt més i durant molt més temps la hidratació, l'aigua de la pell, que això és vital per l'envelliment. I per una altra part, els 12 components biològicament actius, ara entendràs per què ho expliquem així, perquè si t'ho explico bé, ara no entendràs encara menys. Dintre d'aquests 12 components tenim el que és l'alga parda, que el que fa és activar el procés del missatger del gen ARN-NC886, ara ja t'has perdut,
sí,
vale?
Totalment, o sigui, estàs confiança.
Ara ho entendràs millor, que és el que fa baixar la producció de la proteïna KRP i el que fa és aquesta proteïna és la que fa que ens envellim de forma prematura. Si jo t'ho explico així i li explico a la gent, em dirà, hòstia, no entenc res.
No?
Si t'ho explico així, en canvi, diràs, això sona molt bé, no? Almenys vaig informar-me. Per això hi ha una mica de que sona bé, que fa patxoca, però realment, si t'ho explico la part científica, encara és més difícil.
Llavors, és màrqueting de bla, 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 o és màrqueting...
No, perquè, de fet, aquest, per exemple, aquest estudi té un test clínic independent que demostra el que t'he explicat ara. No, no únicament que reverteix el procés d'envelliment, sinó que tenim tots els informes de com redueix la profunditat de les arrugues, la llargada, etc. No?
Anem a una segona etiqueta que diu el següent. Producto con coenzima Q10, 100% idéntica a la piel, que asegura una acción antiarrugas durante 24 horas. Después de una semana, tu piel está visiblemente más firme en un 21%, no 22, no 21, con arrugas reducidas. Y en 4 semanas, mejora continuada, dermatológicamente comprobado.
Hauríem de veure aquest dermatològicament comprovat, que em sona raro, perquè normalment el que diem és test clínic comprovat o demostrat. L'hauríem de veure, no? Si és realment un test clínic independent o és un test d'ús. Llavors et podria dir aquest 21% si realment me'l crec o no.
Clar, és que jo no entenc molt bé el que diu i no sé si creure'm o no creure'm aquestes promeses d'aquests estudis que em diuen i em prometen que en pocs dies la meva pell estarà feta aquí una dona biònica.
Clar, el que realment seria fantàstic que quan veiem aquests ingredients sapiguéssim en quin percentatge són actius. No? Perquè si l'estudi està fet amb un 10% d'aquest ingredient i tu el poses amb un 2 o amb un 1%, doncs no fa res. I potser estan posant el mateix estudi i es posa la medalla. No? En canvi, si tu pots veure i podries saber si està fet amb aquest percentatge, llavors és que és realment veritat. No? Perquè un test clínic independent... totalment tu has de creure perquè és real.
Potser per aquí l'important per això és la marca i la confiança que genera cadascuna de les marques, perquè tu saps que darrere de Coconut hi haurà realment productes toxic free. No?
Bueno, no únicament toxic free, sinó que a més nosaltres el que fem és productes que siguin els millors de la seva categoria. O sigui, nosaltres hem guanyat 17 premis de el que se'n diuen els Oscars de la bellesa, que són els Beauty Shortlist Awards, que de fet a la història d'aquests premis som l'única marca en tot el món que ha aconseguit aquests 17 premis i que els otorga la pròpia indústria. O sigui, és un dels grans avals de dir, no únicament és toxic free, sinó que a més tenen els millors productes.
Mm-hmm. Sara, tirem una mica d'enrere. Per què tu vols ser emprenedora en un moment determinat? Fes-me una prèvia d'aquest moment que decideixes. No, jo canvio tot i em dedico a emprendre.
Bueno, jo soc d'aquestes dones que va tocar el sostre de vidre. Jo me'n recordo, estava en un procés per arribar a SEO i bueno, érem uns companys i jo i vaig estar fent les entrevistes i tot, i bueno, quan arriben em diuen que no m'escolleixen perquè somreia massa i
no.
Perquè, tal qual, i perquè era massa agradable. Vale? Aquell moment vaig dir, crec que, si he pogut fer tot el que he fet i m'havia guanyat el puesto, per uns altres ho puc fer per mi, i dos, bueno, aquest món no m'agrada, saps? O sigui, vull fer-ho per la meva part.
Per tant, vas analitzar els pros i contres de convertir-te en emprenedora o va ser una cosa de dir,
bueno,
és
que
endavant?
Ara hi ha molta més informació, però en el meu moment era el moment que tothom volia ser emprenedor, vale? Ningú et deia les veritats de lo que és ser emprenedor. Perquè...
Sí, va ser més, no sé com dir-ho, des de l'estómac que des de...
Totalment. És vinga, com si fos superfàcil, quan realment ser emprenedor és duríssim. I la frase aquesta que diuen de que els emprenedors dormim com bebès, perquè cada hora ens despertem cridant a mamà, és tal qual. Perquè és molt dur, és molt complicat i, tu jugues tot, no? Llavors, no tenia tanta informació com la que tinc ara.
I repetiries o no?
Sí que repetiria, perquè m'agrada molt, però sí que és veritat que no és per tothom.
Per què?
Pues perquè
has de ser d'un caràcter especial.
Bueno, perds moltes coses pel camí, jo he perdut molts amics, t'has de focalitzar el 300%. Jo sortia durant anys a les 3 de la matinada, entrava a les 8, tu ho has de donar tot. I no sempre tothom està preparat per això i per saltar tots els problemes que et venen.
Vist el que deies abans, tu has de saber el teu camí, tirar-lo i seguir-lo i peti qui peti.
Bueno, has de saber escollir. Les due diligence no únicament són dels inversors cap a tu, sinó de tu cap als inversors. Informa-te'n molt bé. Has d'atendre amb qui estàs jugant, el que estava parlant abans. Si tu saps jugar amb tiburons, coita tu, n'hi ha molts. Si no, has de saber com, amb qui has de jugar. O sigui, aquesta part ho has de tenir molt clar. I jo vaig aprendre.
Plans de futur. Cap on va Coconut i quines són aquelles idees que tens al cap que t'agradaria implementar?
Bueno, Coconut, quan jo parlo sempre de Coconut, el que sempre diem és que Coconut el que fa és conquerir els banys. No? Nosaltres ens dediquem a això. Llavors, per nosaltres és importantíssim el fet d'estar en tot el món i aconseguir que estem a tot arreu. No? Ara mateix nosaltres estem a Europa, Estats Units i Mèxic, hem obert Xina i la idea és doncs, assentar-nos al mercat americà, continuar amb l'obertura de Mèxic i, bueno, i ser una de les grans marques de referència.
L'encerto si dic que a Europa hi ha més cultura de consum de toxic free o no? O als Estats Units n'hi ha més?
Bueno, el tema és que...
Quines diferències hi ha entre un i altre?
És que Europa té menys necessitat que als Estats Units, no? Un exemple fàcil. La nostra normativa elimina 1.200, són 1.300 i pico referències com a tòxics.
Correcte.
Als Estats Units, 13.
13.300?
No, 13.
Hi ha 13 contra 1.300.
Contra 1.300. Vale? O sigui, hi ha més necessitats als Estats Units. Llavors, als europeus els hi costa més perquè tenim una normativa molt més ferma, no? Que no és suficient, però és més forta. Però als Estats Units és que és horrorós. I a Llatinoamèrica ja no et dic res, Xina... Ja, estem parlant...
La perspectiva d'Àsia, què? Com és? Molt més complicada o no?
Més encara, perquè no hi ha una regulatòria a nivell de tòxics. Zero. O sigui, pot entrar qualsevol cosa. Per això, quan entren els productes de Xina cap aquí, han de fer una regulatòria molt forta.
Mm-hmm. Cosmètics per dona molt més fàcil que cosmètics per home, segur, no?
Són iguals. Els d'homes i dones... Això sí que és màrqueting, veus? Això sí que és màrqueting. La pell d'una dona i un home és exactament igual. La diferència és la manera d'utilitzar-los. A un home no li diguis que s'ha de posar 3 productes a la cara perquè dirà, escolta tu, deixa'm. No? O una crema molt densa, li agraden coses més en gel, coses més fàcils, ràpides, però els ingredients són els mateixos.
I algun país concret, alguna cultura concreta que t'hagi sorprès com enfoquen, com entenen, com viuen tot aquest món de la cosmètica?
Bueno, a veure, tot el que és Llatinoamèrica a mi em va impressionar moltíssim, no? Perquè estem parlant d'un mercat on tot el que és el món de la bellesa és exponencial. O sigui, nosaltres tenim un producte que és un anticel·lulític, que aquí el venem molt bé, però és que a Llatinoamèrica és, o sigui, és espectacular, no? Per què? Perquè la pressió cap a la dona, quan parlàvem abans de la arruga esvella, la pressió cap a la dona és molt més alt. I realment m'ha impressionat. O sigui, el volum de productes que es compren és més del doble a Llatinoamèrica que a Europa.
Déu-n'hi-do. Sara, som als minuts finals del podcast. Sempre fem una última pregunta, que és aquella de quina és la frase, la motivació que et dona energia per seguir lluitant en aquest món de l'emprenedoria i per seguir tirant Coconut endavant. Què és allò que cada matí quan t'aixeques tu dius a tu mateixa i dius això és el que em fa moure i em dona piles per tirar endavant?
És possible que soni molt, molt fet, però és el fet de canviar el món. O sigui, nosaltres, des que existeix Coconut, la indústria està canviant. Estem demostrant que es poden fer les coses d'una altra manera, de que no tens per què fer productes més cars pel fet de ser toxic free. Estem fent un canvi que per la gent del carrer és impressionant. Únicament una dada, a Europa es gasta a l'any 340 bilions d'euros en malalties relacionades amb els disruptors endocrins. Vale? Els disruptors endocrins els trobem en 3 puestos. Cosmètica, retardants i pintures.
Consumim molt més cosmètics que no pas els altres productes, no?
Exactament, i els utilitzem des de que som bebès. O sigui, el fet de que a mi m'estigui movent el fet de canviar el món és que és una realitat.
Sara Benner, moltes gràcies pel teu somriure, pel teu caràcter i la teva espontaneïtat. Ens ha ajudat molt en aquest podcast i l'has fet encara millor. no sé exactament qui no em va voler contractar, però jo ho faria ara, ara mateix.
Moltes gràcies, eh? Gràcies per tot.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Escoltarem ara el Víctor Puig, és el nostre col·laborador, a més de consultor i vicepresident d'Atsmurai. La feina del Víctor és analitzar l'estratègia digital de l'startup convidada i destacar-ne tres aspectes, a veure què ha triat avui del camí digital seguit per Coconut.
Tip number 1. Indubtablement, Coconut s'ha convertit en una referència d'aquestes startups enfocades a la cosmètica i, en el seu cas, en un ús molt intel·ligent de la comunicació. Des dels colors i noms dels productes fins al seu posicionament sostenible. La promesa de fórmules de luxe a preus baixos els amplia molt el públic potencial.
Tip number 2.
Així com Coconut ha fet molt freqüentment cuidades accions amb influencers que li donen credibilitat i abast internacional, també és veritat que té alguns comptes d'Instagram 100% orientats en aquestes ambaixadores de marca que estan inactius. Cal veure fins a quin punt aquest contingut aporta o resta.
Tip number 3.
Coconut és un bon exemple de com una marca pot treure profit de TikTok, una xarxa que no resulta senzilla per a qualsevol altre model de negoci, però que en cosmètica i moda orientada a gent jove té molt potencial. Es pot estudiar el cas de Coconut, moltes cares, diferents tipus de continguts, diferents tipus d'aspectes, com una referència de com fer servir TikTok.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC més 1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta, com la Sara, disposada a canviar el món, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.